Demà dilluns tindrem la lluna plena del mes de novembre. I aquest cop no deixeu de mirar-la perquè els científics diuen que serà una superlluna, exactament la més grossa i brillant que s'ha vist des de 1948. I no en tornarem a veure cap altra fins al 2034. Però com de gran veurem demà la Lluna? Quins són els millors miradors per observar-la? Quin interès científic té aquesta superlluna? En parlarem avui al suplement i ja que hi som ens preguntarem també què passaria si la Terra no tingués Lluna. Eloi Cordomí, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Com estàs?
Molt bé.
Avui et veig amb pilotes.
Amb pilotes. Ai, sí, no l'havia vist, aquesta petita.
Amb dues pilotes.
He vingut amb pilotes, que no és el mateix que venir en pilotes.
Exacte, correcte. Què has portat?
És que he volgut fer una performance. Saps què passa? Que em vaig començar a informar sobre els números per explicar la superlluna, sí, distàncies per parlar de l'apogeu, del perigeu, i em vaig trobar que hi havia unes xifres tan descomunals que dic que això ho hem de fer d'una altra manera.
Per tant, ara faràs una performance?
Una performance, sí.
La puc gravar, no? També penjar a les xarxes?
Pots gravar el que vulguis.
Endavant amb la performance? Explica'ns de què va això.
No, mira, he portat una pilota de bàsquet i una pilota de tennis perquè el que m'agradaria fer és una recreació de la Terra, la Lluna i el Sol, però a una escala més petiteta, però al màxim real possible. Llavors, tenim...
Necessites una hostessa?
Per exemple. Va. Gràcies, Mercè.
Vols fer d'hostessa?
Sí, mira, per què no? El vídeo.
Tenim la Terra, que és una pilota de bàsquet. Qualsevol persona pot agafar una pilota de bàsquet.
Els oients de casa poden agafar una pilota de bàsquet.
I s'imaginaran, sí, a partir d'ara, que això és la Terra.
D'acord.
La Lluna, si seguíssim aquesta escala, seria una pilota de tennis. D'acord?
Sí.
Estaríem parlant que la Terra, doncs, té un diàmetre de 12.700 quilòmetres i la Lluna aproximadament de 3.470.
Sí.
I això és el que fa, doncs, aquestes proporcions. I on hauríem de situar la Lluna de la Terra, és a dir, la pilota de bàsquet de la, sí, tennis? Doncs, de mitjana estarien aproximadament a 7 metres l'una de l'altra.
7 metres, que ara no tenim en aquest estudi.
Exacte, no tenim, per tant, ens hauríem
d'allunyar
una miqueta,
sí,
però ens ho imaginarem. I ara imaginem que volem situar el Sol, també, en aquesta maqueta que estem fent ara. Doncs ens hauríem d'anar fins a la Diagonal i situar el Sol aproximadament a la confluència dels carrers Avinguda Diagonal amb Passeig de Sant Joan.
Mira.
I justament allà tindríem una pilota gegant de 25 metres de diàmetre, que seria el Sol.
Que bo.
Que gràfic, que
sí,
ben,
sí,
explicat,
sí, sí,
Eloi.
I més per ràdio, això costa molt,
sí,
d'explicar, eh?
Sí, amb una pilota de tennis, una pilota de 25 metres imaginària i una pilota de bàsquet hem fet la Lluna, la Terra i el Sol.
Fantàstic.
I què és el que passarà ara amb aquesta superlluna? Doncs hem dit que la pilota de tennis de la de bàsquet, la Lluna de la Terra, estan distanciades en aquesta escala nostra,
7
metres.
Sí.
Sí que és veritat que la Lluna no segueix una trajectòria circular al voltant de la Terra, sinó que fa una trajectòria el·líptica, que vol dir que hi ha moments que està més a prop i més lluny. Quan està al seu apogeu, que vol dir quan està més lluny, estaria a 7,3 metres en aquesta maqueta que estem fent nosaltres. I quan està en el perigeu, que vol dir quan la Lluna està més a prop...
Que és on ens trobarem
Terra,
demà, no?
Exacte.
Aquesta superlluna.
Demà ens trobarem en el punt del perigeu, és quan es troba a 6 metres i mig. Per tant, si nosaltres mirem una pilota de tennis a 6 metres i mig de distància, la veurem a una mida similar a la que tindrà la Lluna demà.
M'ho dius de veritat? A 6 metres i mig, com veurem la Lluna demà?
És l'escala nostra. És l'escala que hem fet en aquesta maqueta virtual.
I què
fascinant.
No, és fantàstic. Això del món de la Lluna i de les estrelles, a mi ja saps que m'encanta, em fascina. I a més, si hi posem pilotes pel mig, encara més. Eh? Per parlar d'aquest fenomen, avui ens acompanya un home que en sap molt de tot això. És el Joan Anton Català. Joan Anton, bon dia.
Bon dia, què tal?
Ell és divulgador científic, màster en astronomia i astrofísica, llicenciat en química i física i autor del llibre Retrats d'un univers sorprenent que avui ens ha portat i que tinc ganes d'arribar a casa i passar-me tota la tarda llegint aquest llibre. D'entrada, què són exactament això de les superllunes?
A veure, tal com ho ha explicat a l'Eloi, jo no sé si tinc gaire paper aquí, perquè ho ha explicat superbé.
Gràcies
això.
Per venir, doncs, que tingui un bon diumenge.
Però si voleu puc explicar-ho.
Aviam.
Tal com deia ell, la Lluna, quan gira al voltant de la Terra, hi ha moments en què la Lluna se situa una mica més a prop de la Terra i una mica més lluny. Quan se situa més a prop, això en diem perigeu, llavors quan el perigeu, és a dir, el moment en què la Lluna se situa una mica més a prop de la Terra, coincideix amb una Lluna plena, això en diem superlluna. Per què? Perquè visualment la Lluna la veiem una mica més gran del
això,
que la veuríem.
Això va passar ja a l'agost. A l'agost va passar, va haver-hi una superlluna, tothom,
sí,
va parlar d'això, no?
Durant l'any n'hi ha vàries. Què passa? Aquesta és una mica especial perquè, com deia també l'Eloi abans, des de l'any 1948 no n'hi ha hagut cap altra tan gran i no en tornarà a haver una altra fins, crec, que l'any 2032.
I és un tipus de lluna que és el màxim de gran que podem veure?
Mai? No, encara es podria veure, sí, una miqueta més gran. De fet, només 2 hores, aquest cas, 2 hores separaran el moment del perigeu, és a dir, el moment en què la Lluna està més a prop de la Terra, del moment exacte de la lluna plena, només 2 hores. Per tant, encara hi hauria 2 hores de marge perquè encara pogués coincidir més. El que passa és que no hi veuríem diferència. Visualment seria inapreciable la diferència.
I a quina hora seria a casa nostra, això?
Això més o menys es produirà cap a les 3 de la tarda. A les 3 de la tarda és quan es produeix el moment de la lluna plena.
No ho veurem, això.
Ho veurem a la nit, i llavors a la nit ho veurem ja que han passat unes certes hores, però és que no apreciaríem mai la diferència. Per tant, serà
una
lluna...
No és perceptible per l'ull.
No, eh? El que passa és que si nosaltres, per exemple, féssim una fotografia d'aquesta lluna, cosa que recomano fer, no costa res, una càmera normal...
Tranquil, que de fotografies n'hi haurà tot arreu, no?
Sí,
perquè
suposo,
serà tan espectacular,
exacte,
suposo.
Exacte.
Ara vull preguntar-te això, eh? Trucs per fotografiar-la, perquè sé que tu això ho domines, també, que ho hem de fotografiar. Però deies...
Que si fotografiem, per exemple, demà la lluna... a la nit, evidentment, i la tornem a fotografiar d'aquí un mes o en una altra lluna plena, la següent lluna plena, i comparem les fotografies que no enganyen, allà sí que veurem la diferència.
Posem el mateix punt.
Exacte, posem les fotografies a sobre, mirem quina és la circumferència de la lluna demà i quina és la circumferència de la lluna d'aquí a un mes o d'aquí 2 mesos, i sí que notarem diferència a la fotografia, perquè la fotografia no enganya.
Com ens afecta això a nosaltres?
A veure, hi ha moltes teories de com ens afecta. Jo diria, potser si hagués de dir la que és més evident, ens afecta des d'un punt de vista emocional. És a dir, la superlluna no té excessiu interès científic. És un esdeveniment que, bueno, coincideix la lluna plena amb el perigeu, però no té més. Què té? Un gran atracció per la gent, un gran interès. Atrau molt interès de la gent. I això ens va molt bé, perquè tot el que sigui que la gent miri al cel, que s'emocioni, que es sensibilitzi del meravellós que és la lluna o el meravellós que és el cel, això ja ens va bé en els astrònoms.
De fet, la lluna té aquest punt màgic. Hi ha moltes cançons que parlen de la lluna, per exemple, aquesta. La lluna, la pruna, vestida de dol, son pare la crida, sa mare no vol. Hi ha moltíssimes, eh? Ara penso també en Ken Zaspi, entre altres, no? La lluna.
Climbing to the moon.
Molt bé.
Mira, si els oients ens volen recomanar cançons que parlin de la lluna, ho facin a través del Twitter, @elsuplement, que ens segueixin i ens diguin cançons que parlin de la lluna. La lluna té aquest component també de melangia, no? De mirar-la demà i poder-la atrapar.
Clar, jo no sé si hi ha un mite, eh? Al darrere, com això. T'has d'anar a tallar els cabells amb la lluna plena perquè així et creixerà més. O pels agricultors també, no? De cultivar quan la lluna és nova, etcètera.
No, però això sí que va bé. Per exemple, un arbre no el pots podar mai amb lluna plena.
Tot això és el que diu la saviesa popular. El que passa que tot això relacionat amb estudis científics costa de trobar-hi una... Sobretot,
però amb l'aigua sí que hi ha relació amb l'aigua, això se sap, no?
Amb l'aigua de les marees, per exemple.
No?
Sí, això és, i no només una relació de que, diríem, estètica, de que produeix marees, sinó que l'efecte de la marea és espectacular des del punt de vista del desenvolupament de la vida en aquest planeta. Creiem que igual la vida no s'hagués pogut desenvolupar si no hi hagués hagut marees, per exemple, perquè les marees va facilitar el pas dels organismes d'un entorn marí on estaven protegits, casa, no? Allò, estic a casa, a un entorn terrestre que era desconegut i era molt, molt dur, no? En canvi, la marea els donava aquest entorn temporal, els tornava a protegir. Llavors, la marea, sí, no només és un tema estètic, sinó que és un tema fonamental al desenvolupament de la vida, pensem.
Ara us preguntaré aquesta pregunta que ens fèiem abans, què passaria si la Terra no tinguéssim lluna, però abans anem a repassar una mica quines activitats es fan, perquè molta gent al país es mobilitza, s'organitza per demà veure aquesta superlluna. Eloi, us poses alguns exemples, no?
Doncs sí, la veritat és que per veure aquesta superlluna no fa falta res, eh? Simplement mirar-la a simple vista ja és atractiu per si sol, sobretot en el moment de la sortida, però sí que aprofitant doncs, aquest gran esdeveniment hi haurà algunes associacions que faran observacions especials.
Hola, bon dia. Nosaltres som Astro Girona, l'Associació Astronòmica de Girona, i us proposem poder observar aquesta magnífica superlluna del nostre observatori que està ubicat a Llagostera. És l'Observatori Can Roig, està ubicat al Centre Cultural Can Roig, a la Biblioteca Júlia Cotiller, de Llagostera, i allà podreu observar-la doncs, pràcticament com mai l'heu vist, amb el telescopi, directament amb els vostres ulls, però també a les pantalles dels ordinadors on podrem fer fotografies d'altíssima resolució, però que us podeu endur, si voleu, també un record d'aquesta superlluna.
Està bé, això?
Sí, és una opció, veure-la directament a través de telescopis, a través de fotografies, però també hi ha altres formes de gaudir de la lluna, com per exemple fent paddle surf.
Bon dia. Som l'escola de paddle surf de Barcelona, de Stand Up Surf School Macoa, i el proper dilluns fem una sortida a la nit de, bueno, que anomenem Full Moon, que és una sortida nocturna a partir de les 9, 9 i mitja, amb la qual pues, sortirem, Brindarem amb cava al mig del mar i veurem pues, la lluna plena, que aquest dilluns serà la més gran de l'últim segle.
Doncs ja ho sabeu, també...
Full Monty, aniré segur a fer pàdel surf.
Però imagina't fent pàdel surf amb el mar.
Ha de ser meravellós. A mi m'han vingut ganes de provar-ho, eh?
Joan Anton, tu què faràs?
Jo miraré la lluna, jo la fotografiaré.
Però fas pica-pica, allò, a casa tot parat...
No crec que ho faci. En altres esdeveniments sí, amb aquesta superlluna, penso que no tindré la capacitat de treure ja la família, que la començo a tenir una mica...
Jo m'apuntava, dic, si ho munta, jo vaig cap a casa del Joan Anton i, escolta...
Home, si voleu ho muntem, eh?
Sí, això, podríem fer això un dia.
Que hi ha una agrupació de corredors que es diu Full Moon Run, que proposa fer un running nocturn sota la lluna plena de Barcelona, entre altres ciutats, sense frontals, sense GPS, sense presses, només gaudint dels cinc sentits i de la meravellosa lluna plena que tindrem.
Ara imaginem-nos que la Terra no té lluna. O no tingués lluna. Què passaria? Què creieu que passaria, Joan Anton?
Moltes coses. Si m'ho permets, més que contestar què passaria si no tingués lluna, a mi m'agradaria contestar què hagués passat si no tinguéssim lluna, perquè a vegades no li donem gaire importància i n'ha tingut molta a la història de la Terra. Ja n'hem dit una, les marees i el despoblament de la vida, per exemple. N'hi ha una altra que és el despoblament de la pròpia civilització, és a dir, la Terra sense la lluna, que es va crear a partir d'un impacte, creiem que fa uns 4.500 milions d'anys, un embrió de planeta va impactar contra la Terra, que era molt jove, i d'aquí va néixer la Lluna. Això el que va és enriquir l'escorça de la Terra de minerals rics en metalls, com el ferro. D'altra forma, igual les civilitzacions no haguessin tingut l'accés que han tingut, per exemple, el ferro. Això hagués canviat la història absoluta, i el ferro a la Terra estaria condensat al centre, a l'interior de la Terra, al nucli de la Terra, que per densitat s'hagués anat quedant allà, si no hagués vingut un impacte d'un objecte que ens va carregar l'escorça una altra vegada de metalls.
Demà hi ha Superlluna i avui al suplement estem parlant amb Joan Anton Català, divulgador científic i màster en astronomia i astrofísica. Ens preguntem això, què passaria si la Terra no tingués lluna o no hagués tingut lluna, com ara deia el Joan Anton. La realitat és que la lluna s'està allunyant cada any, no?
Sí, 3,8 centímetres per any, diuen alguns científics, però el que m'agradaria preguntar-li és al Joan Anton si aquest allunyament serà progressiu. Hi haurà moment que arribarem a perdre la lluna o no? Es quedarà sempre en algun
lloc? No la perdrem. De fet, el que està fent la lluna i la Terra estan jugant a un joc on s'estan intercanviant energia. La Terra el que està fent és cada cop girar més lentament i el dia es fa més llarg. Al mateix temps, li traspassa aquesta energia a la Lluna i la Lluna el que fa és anar-se'n una mica més lluny de la Terra. I aquest joc, com deies tu, 3,8 centímetres aproximadament a l'any, aquest joc seguirà fins que quedin en equilibri una altra vegada, fins que el dia a la Terra sigui molt més llarg, la Lluna s'hagi allunyat, i no només sigui la Lluna la que ens mostri una mateixa cara, com és ara el cas, sinó que la Terra també li mostrarà la mateixa cara a la Lluna. És a dir, que la Lluna només es veurà des d'una part de la Terra. I allà quedarà en equilibri.
Això vol dir que nosaltres tenim més energia, no?
Sí, diríem...
Perquè tenim més dia, per tant el Sol ens dona més energia.
Sí, no es tracta tant de l'energia del Sol, sinó de la rotació, de la velocitat rotatòria, el que en diem el moment angular.
Però el dia és més llarg, deies, no?
Sí, es anirà fent més llarg. De fet, el dia abans, fa milions d'anys, milers de milions d'anys, el dia era molt més curt del que és ara, i si no hi hagués Lluna seria molt més curt del que és ara. El que estem fent és allargar-lo molt lentament, òbviament, a base de transferir-li energia a la Lluna.
I
la Lluna
només li falta això, el canvi climàtic, eh?
Sí, el que passa, bueno, no sé si hi serem, per veure tot això, ja en el ritme que anem.
No, serem a la Lluna, colonitzant la Lluna, pot ser,
hi haurà un hotel a la Lluna, Mart, podràs triar on anar a passar les vacances.
Exacte.
De fet, un dels efectes que també la Lluna és estabilitzar l'eix de la Terra. Tots sabeu que l'eix de la Terra està inclinat respecte al pla del Sol, uns 23 graus, i el que fa la Lluna és estabilitzar, que fa que gairebé sempre tinguem aquesta mateixa inclinació. Ara ens hem d'imaginar una baldufa, que les baldufes, quan les fem girar, giren sobre si mateixes, però a vegades també la baldufa està una mica inclinada i aquest eix va donant algunes voltes.
Sí, que acaba, com que no s'acaba d'acabar, allò?
Sí,
i acaba caient.
Quan s'està a punt d'acabar, que acaba caient? Sí. Doncs si no tinguéssim lluna, segurament acabaria passant això, que l'eix es tornaria molt més boig, vol dir que hi haurien més canvis climàtics, una barreja entre les estacions de l'any, que una època començaria en el desembre, l'hivern, i una altra època segurament doncs, començaria el mes de juny. Passarien moltes coses d'aquestes relacionades amb l'eix de la Terra i el clima.
I això hauria afectat també el desenvolupament de la vida, una altra vegada. És a dir, la vida, les estacions dels anys han afavorit, és a dir, aquesta diversitat d'espècies vives que hi ha al planeta ha estat afavorida per el cicle de les estacions, com deia l'Eloi, això ha estat possible perquè l'eix de la Terra està inclinat i és estable. Sí que té petits moviments, però la Lluna el que fa és estabilitzar-lo.
Hi ha més llunes, no? Perquè sempre es parla de la Lluna de Saturn, no?
Sí.
Això què vol dir?
Exacte. Ara anomenem Lluna a qualsevol satèl·lit d'un planeta. És a dir, d'una forma genèrica, doncs les llunes de Júpiter són els satèl·lits de Júpiter, o les llunes de Saturn són els satèl·lits de Saturn. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
Joan Anton, trucs per fotografiar demà la Lluna, aquesta superlluna, què hem de fer?
A veure, es pot fer en qualsevol càmera normal, vull dir, no cal excessives coses. Jo el que sí que diria és un trípode per estabilitzar la càmera i fer que no hi hagi vibracions. L'exposició no cal que sigui molt alta, molt llarga, perquè la Lluna té moltíssima llum i com que avui en dia les càmeres ho permeten, simplement és fer-ne moltes en diferents exposicions.
Sí? O sigui, aquella cosa del 10 en 3 segons?
Provar-ne vàries perquè alguna et sortirà perfecta, no et sortirà cremada. El més habitual és que surti cremada perquè la Lluna té molta llum. Llavors es tracta d'anar reduint l'exposició i anar-ne fent, com que no ho podem calcular, sí que es pot calcular, però la gent no es posarà a calcular-ho. El que es tracta és de fer-ne moltes, però no passa res, perquè són càmeres digitals, en fas moltes i alguna sortirà molt xula. Si es pot barrejar amb paisatge, perfecte. És a dir, aquí la idea és agafar la Lluna, no només la Lluna, sinó agafar algun motiu.
Tu ho fas, això, tu ho fas,
Sí, sí.
Ostres, els oients, si ho fan, que ens comparteixin les fotografies, a través del suplement, @elsuplement al Twitter.
Quan hem d'estar preparats? És a dir, a quina hora sortirà la Lluna?
La Lluna sortirà cap a les 6 de la tarda, demà, val? A partir de que es faci fosc, es pot fotografiar de dia. De fet, hi ha fotografies que es poden fer espectaculars aprofitant, per exemple, que un avió passa a prop de la Lluna. Són fotografies magnífiques i es pot fer de dia, això.
I, de fet, el millor moment per fotografiar-la és just en el moment que està sortint, perquè justament podem comparar la Lluna amb altres objectes que tenim a l'horitzó, per exemple, arbres, altres edificis, i això fa que la sensació és que tinguem una Lluna més gran, però és només la sensació.
Perquè ho compares, no?
Exacte, ho compares. La realitat és que la Lluna sempre és igual de gran en tot el cel.
Eloi Cordomí i Joan Anton Català, moltíssimes gràcies, de veritat, per venir avui al Suplement.
Gràcies a vosaltres.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Demà serà dia de Superlluna.